Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha coses que són difícils d'entendre i plantegen moltíssimes preguntes, totes molt preocupants en aquest cas, eh? Si agafem les estadístiques de l'any 2022, l'estadística indica que a Catalunya han augmentat un 23,8% els delictes contra la llibertat sexual, les agressions sexuals en aquest cas, no? Passen els primers 9 mesos de 2019 van ser 2.292 i el mateix període, aquests 9 mesos, el 2022, a 2.839. Aquest any continua tot això, eh? Durant aquest 2023, i avui posarem el focus en un epicentre que queda molt l'atenció, i és el Màgic de Badalona, on hi han hagut ja unes quantes. Unes quantes que queden força l'atenció, com per exemple la menor de 12 anys violada grupalment, víctima d'una agressió sexual, una denúncia d'agressió sexual en aquest cas. Després també, entre d'altres, els Mossos estan investigant 4 més al mateix lloc, al Màgic de Badalona, i una de les darreres va passar a l'agost, una nena de 17 anys també amenaçada amb un ganivet, doncs se l'en van portar als lavabos, als serveis del centre, i va patir doncs una violació grupal, en aquest cas, no? Bé, avui parlarem de tot això perquè la primera pregunta és que ens podem fer és que està fallant. D'on ens ve tot això? Què ens està fallant? És una qüestió que ara es denuncia més? És una qüestió d'educació? És una qüestió de seguretat? Però també ens preguntarem què passa després, quan ja aquest infern ha passat, com la víctima recupera la seva vida. Clar, això, evidentment, comencem per barris, això va per persones, en funció del tarannà de cada persona, de cada dona en aquest qüestió, es supera abans o després, o mai, en funció del què, no? Però hi ha un punt clau aquí, que són els serveis de públics per ajudar aquestes persones, per ajudar aquestes dones. Si fallen, no estan també a la guait de tot això, si estan desbordats o no. Posarem focus i preguntes davant de tot això de seguida. Però abans, informació de serveis. Com tenim el temps? Doncs mireu, si no dono el parte meteorológico fins dimarts vinent, doncs no, és que no passa res, no passa absolutament res. Les temperatures seran moderades per l'època, és a dir, unes èpoques molt primaverals, fresquetes al matí, molt agradables al migdia, cel poc ennuvolat. És possible que hi hagi algun ruixat, poca cosa, molt anecdòtica, i tot això que acabo de dir serveix fins dimarts vinent, més o menys. No hi haurà grans canvis d'abans de tot això, és a dir, un temps molt de primavera i les pluges ni se l'esperen. És el que toca per l'època, un temps molt, molt estable durant pràcticament tota aquesta Setmana Santa. I ara anem a veure com tenim la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, amb la... Sí? Sílvia, com estàs, Sílvia? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu? Doncs la situació viària en aquests moments ve derivada sobretot d'uns accidents i unes avaries que hi ha hagut durant la matinal i també durant el matí. Comencem parlant, per exemple, de la P7, on a quarts de 4 de la matinal aproximadament un camió amb un remol carregat de fruita ha bolcat i s'hi han afegit diversos vehicles fins a sumar-ne uns 6 en total, sense ferits, però aquesta P7 a Tarragona ha quedat afectada. De fet, en sentit Amposta hi ha 4 quilòmetres i mig i en sentit Girona, que és on s'ha produït l'accident, hi ha 2 carrers tallats i 5 quilòmetres de circulació lenta. Per tant, també s'ha carregat la N340, la via que està absorbint la resta del trànsit. Per tant, a la zona Altafulla a Tarragona hi ha 5 quilòmetres de lentitud. Pel que fa a la C35, també hi ha hagut un accident, l'incendi d'un autobús, sortosament tothom ha pogut sortir bé, però, clar, el vehicle està al voral i en sentit Llagostera hi ha 1,5 km. Pel que fa a la ronda, és una mica de lentitud a Sant Adrià, a la ronda del litoral i a la B20 a Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat. Això és tot. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Moltíssimes gràcies. Cuida't.
igualment.
Parlem de tot això, parlem del tema de les agressions sexuals, de les denúncies d'entrada. Els Mossos estan investigant 3 agressions sexuals més en el Màgic, al centre comercial de, on una nena de 12 anys va ser violada, a Badalona. En aquest cas, Clara Fernández, què tal, com estàs?
Bon dia.
Benvinguda.
Bon dia.
Va, fem un repàs de les darreres denúncies de casos d'agressions sexuals a Badalona.
Doncs el primer cas es va fer públic a principis de març, quan la família d'una menor d'11 anys va denunciar una agressió sexual grupal al centre comercial Màgic de Badalona. Els 6 presumptes agressors van amenaçar la víctima amb un ganivet, la van portar al lavabo i la van violar. Els fets van passar al novembre del 2022 i, segons consta la denúncia, els agressors la van amenaçar de matar-la si cridava.
Clar, correcte, però és que fa unes setmanes feien públiques 4 agressions sexuals més al mateix centre comercial del municipi, el Màgic, en aquest cas, no?
Així és, José Miguel. Segons la policia, són casos de naturalesa diferent que a priori no estan relacionats amb l'anterior que comentàvem. Tot i això, encara s'estan investigant i, per tant, no ho descarten. De les 4 agressions sexuals que s'estan investigant en aquest centre comercial de Badalona, 3 serien grupals i a noies menors d'edat, segons han denunciat les famílies de les víctimes. L'altre es tractaria d'un menor violat per un individu amb qui es va citar per una xarxa social.
El centre comercial Màgic ha donat alguns tipus de resposta davant aquestes greus situacions que l'esquitxen?
Doncs de moment el recinte no ha volgut fer declaracions, tot i que asseguren que estan col·laborant amb la policia i que han reforçat la seva seguretat privada i la del centre. També que han canviat l'orientació de les càmeres de seguretat, això sí, assessorats per Mossos i Guàrdia Civil, per tenir més controlats els accessos als lavabos, i que han obert una investigació interna sobre l'actuació dels agents de seguretat privada que treballen allà, al centre comercial.
A més, això sí que han dit que, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, han donat tot el suport a les víctimes en aquest cas. Si et sembla, Clara, mira, parlem precisament amb la mare d'una d'aquestes nenes violades, de 17 anys en aquest cas, a més portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona i l'organització feminista Lliures i Combatives, la Teresa Prados. Teresa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Home, pues imagina't, no és plat de bon gust, no? No. Precisament la decisió de fer aquesta roda de premsa i fer-ho públic va ser dura, però sabíem que perquè se'ns escoltés l'única forma de fer-ho era així. I donant un pas endavant, no?, per denunciar, no?, que no és un problema, com tu dius, no? No és un problema d'una víctima o de dues víctimes, és un problema general que ara s'ha conegut el del centre comercial Màgic, però desgraciadament és el dia a dia, no?, de les nostres filles, les nostres germanes, de les dones en general, no? I sabíem que l'única forma de que se'ns escoltés, no?, aquest abandonament institucional, aquest abandonament, no?, de tots els agents que se suposa han de col·laborar, l'única forma era fer-ho públic. Després, pues, aquest abandonament institucional, no?, i sanitari, no?, que el que aboquen a les víctimes, no?, perquè ho estem veient, ens trobem soles, ens trobem abandonades, i és un maltractar. Després diuen que el 93% de les víctimes no denuncien. Oh, clar, és que tu has de repetir aquell dia una i una altra vegada, et posen en dubte, no reps ajut psicològic, et sents maltractada, no? I per això, no?, també aquesta campanya de no esteu soles, i el Comitè de Mares és per arreplegar i ser la veu, no?, de totes aquestes dones joves que tenen por, que no saben, no?, com dir prou, doncs saber que no estan soles de veritat i ser la veu, no?, d'aquestes dones silenciades.
En aquest cas, recordo els fets, és una d'aquestes qüestions molt dures, però, com diu la Teresa, a vegades possiblement s'ha de posar davant de la vista la crueltat, el salvatgisme, perquè hi hagi una reacció. Em corregeixes si m'equivoco, Teresa, tu ets mare d'una nena de 17 anys que va patir una violació múltiple, no? En aquest cas, apuntant avall, la van portar cap al lavabo i allà la van violar múltiplement, en aquest cas. La primera pregunta és com està la teva filla ara?
Doncs, com vas dir, pues, la seva vida s'ha paralitzat, se sent abandonada, demana ajut i no el rep, però també se sent recolzada, no?, amb aquesta iniciativa, en dir ja n'hi ha prou, i veient, no?, que estem rebent el recolzament, no?, de diferents organitzacions, de persones anònimes que s'estan sumant, no?, a aquest pas, de dones, de mares, no?, de moviments socials, no?, que també veuen que és l'única manera de que ens escoltin.
Ella encara no va a classe, suposo que s'està medicant encara, des del moment dels fins que va denunciar van passar 7 mesos pel xoc, suposo, no? Fins que es va reunir les forces per poder fer-ho.
Clar, sí, ja ha deixat d'anar a classe, i sí, clar, és que cada víctima, a més, té uns tempos, no?, quan primer ho ha d'assumir, ja de dir, encara que ella estigui en un entorn favorable, no?, que pot parlar de tot, que se li explica tot, que és... pues ella va primer va haver de treure's aquesta culpa, no?, de què he fet, per què a mi, no?
Sí.
I donar passes endavant, i són aquestes passes, pues, portant els seus tempos, no? I cada víctima, pues, reacciona d'una forma.
I clar, ara està rebent algun tipus d'ajuda psicològica, suposo, no?
No, encara no. Encara no. I estem a l'espera, pensant una tora, però encara no ha rebut ajuda de ningú.
Suposo, una de les qüestions clares, quan parlem d'aquestes inversions, quan ja ha passat tot aquest capítol horrorós, tot aquest infern, és recuperar la vida. Suposo que és el principal objectiu, sobretot per una nena de 17 anys, és recuperar la vida, no?
Exacte, correcte, però si no tens el recolzament psicològic que necessites... Perquè el teu entorn et pot cuidar, et pot donar ànims, però no som psicòlegs, saps? Necessitem experts i expertes, no?, en aquesta matèria, que desgraciadament veiem que la seguretat social, doncs, any per retallades, pues, no n'hi ha els professionals necessaris per afrontar, no?, aquesta situació.
És un trauma molt fort, evidentment, però com veus a la teva filla? Amb ganes de superar-ho, suposo?
Sí, no, clar, ella vol, i cada dia és una passa endavant, no?, però necessitem més, saps?
Teresa Prados, portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona i l'Organització Feminista Lliures i Combatives, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i desitgem de tot cor que la teva filla torni a recuperar la seva vida, i aquí estem a la vostra disposició.
Vale, moltes gràcies a vosaltres, i esperem a tots i totes, no?, a la manifestació del 29 d'abril a les 11:30 a la plaça de Vila de Badalona, per dir que ja n'hi ha prou i que no esteu soles. Gràcies.
Una abraçada forta, Teresa.
Bé.
I allà hi serem el dia 29 d'abril a la plaça de la Vila de Badalona, en aquest cas. El dia 29 d'abril, que és dissabte. Bé, doncs aquesta és la situació. I és per fer-se moltíssimes preguntes i molts perquès, en tot cas. Va, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues yo contentísima, muy bien.
Bueno, oye, ¿hacéis vacaciones en Semana Santa o qué?
Bueno, nosotros cerramos mañana. Yo me aprovecho un poco de las costumbres de Andalucía y de Cataluña. En Andalucía el jueves santo es fiesta, entonces lo cogemos mañana, y en Cataluña es el lunes, y entonces lo cogemos también el lunes.
Muy bien.
Nos aprovechamos un poquito.
Muy bien, muy bien. No, bien hecho. Descansar siempre es bueno y es aconsejable. Sí. O sea que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Correcto.
Bien, pues vamos a hablar de salud. Carmen, ¿y hoy por dónde nos llevas?
Bueno, pues de lo que es yo creo que rigor, ¿no? Que podamos hablar, que es de las monas, de hecho, pues
los pecadillos, como tú dices, pero eso es un pecadillo en mayúsculas, en negrita y subrayado, madre mía.
Eso no son pecadillos, eso es un pecado mortal,
qué tentación.
Tremendo, tremendo. Entonces, vamos al lío, ¿no? ¿Qué pasa con las monas y con las torrijas? ¿Se pueden comer? Sí, se pueden comer. Con moderación, ¿vale? Es decir, tú sabes que yo en muchísimas ocasiones lo he dicho, no hay alimentos que engorden, no hay alimentos que adelgacen, lo único que hay que tener es sentido común. Entonces, que no nos pase en Semana Santa, como suele pasar en Navidades, que se come como si no hubiera un mañana, ¿no? Y entonces, pues claro, pues como hay mona, pues hasta que no se acabe la mona, pues se deje que la mona, que el chocolate no se va a estropear y las calores no le van a afectar a la mona y puede durar un mes tranquilamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estamos hablando de un periodo vacacional donde, digamos, las costumbres y las comidas típicas, como son las torrijas y la mona, pues van a ser muy calóricos. Entonces, no nos pasemos de la raya. Yo no voy a decir aquí, Cruz, las calorías de una torrija, porque si digo las calorías de una torrija, nos morimos todos. No lo voy a decir. Solo voy a decir que si me como, me como una. No voy a por la segunda, ¿de acuerdo?
Vale.
Y el día que me como la torrija, tengo que hacer penitencia el resto del día. ¿Qué significa? Que no me voy a comer ese mismo día, a mediodía, una paella con un postre, de merienda me voy a comer la torrija y luego me voy a ir de cena con los amigos. No, yo me voy a comer una torrija con muchísimo gusto, sin ningún tipo de sentimiento de culpa, pero a mediodía me voy a tomar una carnecita, un pescadito al horno, a la plancha, con su poquito de ensalada de verdura, me puedo tomar una copita de vino y la cena, un suspiro, ¿vale?
Que muy bien, una digestión ahí rápida, está, un suspiro. ¿Vale?
Entonces, hacemos un suspiro en la cena y decimos, oye, pues venga, mañana será otro día y mañana podré comer a lo mejor un poquito de mona de chocolate. Es decir, que ni de mona, ni de torrija, repitamos, por favor, porque esta puede ser la forma, y muchos de tus oyentes lo podrán comprobar, de decir, voy a pasar por la Semana Santa, voy a disfrutar de más y de menos, pero haciendo siempre lo que yo digo, que he explicado penitencia en el mismo día, y de esta forma no cogemos ni un kilo.
Pues ese es el concepto, ¿eh? Sentido común. Pero es que la gastronomía de Semana Santa, ya sabemos que tenemos los buñuelos también, tenemos las torrijas, tenemos la mona, más los cocidos, en fin, hay un qué. ¿Dónde controlarse y sentido común, como dice la doctora Carmen Torrejón? Ya sabéis que podéis concertar la primera visita gratuita informativa en el Centro Médico Starbene, en el 93-414-36-31, 93-414-36-31. Ese es el teléfono del Centro Médico. Ahí podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón. Podéis entrar en su web, starbene.es, ahí encontraréis que aún están obras. Podéis encontrar el mail y el WhatsApp también para poneros en contacto con el centro, y podéis también seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora, muchísimas gracias y que disfrutes tus merecidísimas vacaciones de Semana Santa.
Muchísimas gracias y también buenas vacaciones para todo el mundo y para ti también, que te las mereces.
Bueno, yo estaré trabajando, así que yo no te voy a tener muchas vacaciones.
Bueno, pero te las tomarás de otra manera, con una torrijita y un poquito de mona.
Sí, pero con prudencia y sentido común.
Con prudencia, ¿vale?
Un besazo muy grande, Carmen, abrazo, muchas gracias. Cuídate, luego, buenas vacances. Ja aprofito per recordar, demà sí que estarem aquí amb tots vosaltres, i dilluns, dia de la Mona, el dia de la Pasqua, també estarem aquí, doncs, al peu del canó, no? Fem programa, per si algú s'ho preguntava, en aquest cas, no? Bé, de seguida parlarem del turisme, perquè ja que estàvem parlant de vacances amb la doctora, clar, les xifres són magnífiques. Són magnífiques. Dóna gust posar-se aquí, darrere d'un micro, i dir, todo va bien. És fantàstic. Possiblement igual ens quedarem sense feina, perquè tot, hi ha una estadística que diu que les notícies dolentes venen més que les bones, no? Encara a mi m'agrada molt més fer les positives. En aquest cas, si mirem com han estat les xifres d'ocupació, de negoci, de vacances a l'hostaleria, la Setmana Santa funciona, o la previsió almenys és que funcioni molt i molt bé. De fet, tot això també ho acompanya les xifres de l'atur, que han baixat i ens han posat unes xifres històriques. Podríem buscar que si no, que si s'enfoca, que si deixa d'enfocar. El cas és que la xifra és la que és. Sempre hi ha quès i peròs, però la pregunta que ens farem de seguida és com s'han de preparar els professionals del turisme del futur. Què s'ha de fer? Tots coneixem que hi ha hagut un gran transfuguisme. És a dir, quan hi va haver la pandèmia, els professionals que treballaven, jo què sé, a bars, a restaurants, a hostaleria, a hotels, van dir, ostres, m'he de buscar la vida, no puc estar un any amb el negoci tancat i jo sense tenir ingressos, i es van buscar altres feines. Què va passar? Quan tot va tornar a reobrir, no es trobava gent. Ja sabeu la problemàtica que hi va haver a l'estiu, que no trobaven cambrers, no es trobava ningú. Aquí hi havia molta polèmica. Primer, els horaris. Els horaris de l'hostaleria no són horaris fàcils. Això és veritat. Treballen quan els altres estem de festa. I el sou també seria una de les qüestions, i aquí seria una de les polèmiques que hi havia, no? Però bé, en el cas, què tenim de l'hostaleria del futur? De seguida en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Barça vol el doblet i està a un pas de la final de Copa. Arriba un altre clàssic que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça, Real Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pol Irrincón, Fernando Morientes.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro!
También en cope.es y en tu móvil.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes...
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
Los objetivos en el Barça son muy claros. Es ganarlo todo. Creo que tenemos que saber en qué club estamos jugando.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quizás es la tierra mojada. Quizás es la sal en mi espalda. Quizás es el agua que emana. Ay, cuando me estremezca, dispárame. Yo nunca he jugado al azar y por más que lo intento, no puedo enterrarla.
Bé, podem parlar d'un optimisme. Sembla que després de la pandèmia ens hem adonat que s'ha de viure. I encara que la inflació ens ho posi difícil, el preu del petroli que torna a pujar, la benzina, que ràpidament ha pujat la benzina, eh? Quan baixa el preu del petroli, ostres, la benzina... Això és un apunt, que faig extra. I a més, parlaré d'una obvietat. Quan baixa el barril del petroli Brent i tot això, Doncs, ostres, perquè vagi a les benzineres, els hi costa. No, és que, clar, com hem comprat, no podem posar-ho més barat. Ara, quan puja? Quan puja? El dia següent ja està pujant a les benzineres. També, no és l'altre petroli que han comprat més barat? No, bé, doncs és igual. A part d'això, que és una obvietat, però em venia molt de gust dir-la, perquè té molt a veure amb el transport, amb els preus, amb la inflació, i sobretot si agafem cotxe per sortir de vacances, de Setmana Santa, sobretot, primer de tot, molta prudència. Les xifres són bones. Malgrat tot això, les xifres són bones, possiblement, igual traiem dos dies, tres dies, o ens traiem un sopar, però les xifres d'ocupació i de turisme, les previsions de cara a aquesta Setmana Santa són molt i molt bones. I això està acompanyat, precisament, de les xifres de la baixada de l'atur, que s'ha posat en una xifra històrica. Ostres, molt bé, molt bé. Segurament, si comencem a mirar, alguna cosa hi trobarem. Segur. Si comencem a anar fent analítiques, hi trobarem. Però, si em permeteu, ens quedarem amb la part positiva, perquè ho enfocarem de cara al turisme del futur. Perquè els professionals del turisme, com s'han de preparar per tot el que ve? Per tots els models nous de turisme, per aquests canvis que hi ha hagut després de la pandèmia. Tenim al telèfon el president de l'Associació Catalana de Professionals del Turisme, el senyor Roberto Torregrossa. Roberto, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. D'entrada, les xifres, bé, parlant de general, són bones, no? De cara a aquesta Setmana Santa, ostres, l'optimisme és fantàstic.
Diguem que sí, que la Setmana Santa és bona, es preveu, bueno, està sent bona, i et parlo, pues, bueno, de dades d'aquí de Barcelona, de dades de la costa, la Mediterrània catalana, i et parlo també inclús de l'interior, possiblement el més fluixet, però no ens podem pas queixar. Diguem que estem tornant a valors de prepandèmia.
Prepandèmia, fins i tot, podríem dir que una mica per sobre, perquè dona la sensació que un cop acabat la pandèmia la gent ha volgut sortir. I punt. Sortim i ja està.
Bueno, lo que estem veient és que és veritat, no? Que després de la pandèmia hi ha moltes ganes de... Tot el que passa per primera vegada està venint amb molta força. I quan dic tot el que ha passat per primera vegada, doncs, bueno, escolta, doncs, a l'hivern, al anar a esquiar, doncs, sempre quan hi ha hagut neu, perquè aquesta és una altra, el turisme depèn també de les condicions climatològiques, doncs, bueno, ha estat un boom. Ara, la Setmana Santa, ha estat un boom. Les dades va ser un boom. Diguem que està vent-hi, doncs, moltes ganes de sortir... a pesar de la inflació, com tu comentaves al principi.
Una qüestió inevitable, la inflació, que fa que pugin els preus, encara que em costa que el sector turístic intenta contenir-ho al màxim possible, perquè és una evidència que pujar preus també a vegades és que clients no puguin anar. Però ara parlem del professional, no? I parlem de futur. Cap on va el professional del turisme? Quins són els reptes de futur de cara a aquests professionals?
Bueno, és una molt bona pregunta aquesta. A veure, el professional de turisme jo distingiria entre l'empresari i aquelles empreses que ens dediquem a donar servei al turisme, perquè ja no només són establiments hotelers, agències de viatge, transports, inclús la propa formació dels que seran el dia de demà els nostres substituts, no? I després del propi treballador, aquell que treballa, o treballem, amb la indústria turística, no? Diguem, començo per aquest últim.
Sí.
És a dir, hem de recuperar, val, el que la pandèmia també ens ha provocat. És a dir, va haver-hi un transfugisme importantíssim, el fet de tenir tancat durant pràcticament dos anys molta indústria turística i estar afectats econòmicament, perquè, evidentment, dos anys sense pràcticament activitat, i en algun cas més de dos anys, pues deixa molt tocada a aquestes empreses, a les empreses turístiques, no? Llavors, molts dels treballadors, molt del personal que treballava en el sector turístic, pues va tenir que buscar-se la vida amb altres sectors.
No, deia, Roberto, parlaves del transfuguisme, no? I és un punt interessant aquest, perquè la pregunta seria per què no han tornat aquells que hi va haver, que van marxar en aquell moment, per què no han tornat al sector, ara que sembla que la cosa torna a funcionar i bé?
Bueno, primera, perquè possiblement allà on han anat a treballar pues, es troben bé i perquè han de canviar de nou, possiblement aquesta és una. Segona, perquè també estem veient que, bueno, al final la conciliació és molt complicada dintre del que és el sector del turisme en general. Però sí que és veritat que aquesta és la idea que es té i cada vegada l'empresa turística està treballant més amb la línia de procurar una conciliació dintre de les possibilitats que ens permet la nostra indústria. hem encontrat que, clar, nosaltres estem les 24 hores oberts, 7 dies a la setmana, i això significa que a vegades et toca treballar de nit, o a vegades et toca treballar dissabtes o diumenges, normal, o un dia de festa. Bueno, això és el sector. Yeah. I, evidentment, aquesta és la conciliació que se'ns fa més complicada. Ara, estem evolucionant en què horaris partits, com havia abans, o segons quin tipus de conciliacions, ja són més possibles dintre del nostre sector. I això s'ha de posar sobre la taula. De fet, el propi sector està treballant, i l'empresa en si, a nivell particular, està treballant fortament per poder atraure de nou i sobretot convèncer a través d'una conciliació ja no tan sols familiar, sinó conciliació d'oci. És a dir, les persones necessitem temps també per poder fer oci, per poder fer esport, poder sortir.
I econòmica, suposo, també, en aquest cas, perquè una de les queixes que hi havia era, ostres, és que igual sí, és veritat, treballo diumenges, treballo festius de nits, és una qüestió coherent, no? A l'estiu, el sector de turisme és una qüestió que aquesta, has de tenir aquesta disponibilitat. Però hi havia moltes queixes per la qüestió econòmica. Suposo que aquest seria també un dels reptes, no? De mantenir aquest equilibri.
Jo crec que el sector està estigmatitzat de que no es paga correctament. Crec que es paga correctament. A més, hora extra que es paga, hora extra que es fa, hora extra que es paga. O si més no, que s'hauria de pagar, si em permets, saps? I dia de festa pues, es paga el que correspon, nocturnitat es paga el que es correspon. Vull dir, jo crec que si ho comparem amb altres sectors, no està mal pagat. Jo crec que s'ha dignificat moltíssim, i més sobretot, parlant de Catalunya, amb l'augment salarial que s'ha fet per conveni pels 3 anys, pel 22, pel 23, pel 24,
sí,
que s'ha pujat un 4, un 3 i un 2, respectivament. Jo crec que això posa en un nivell bastant competitiu, en aquest sentit.
Doncs, senyor Roberto Torregrossa, president de l'Associació Catalana de Professionals de Turisme, gràcies per haver-nos explicat durant aquesta xerrada aquí amb nosaltres en un sector que és capital, prioritari, importantíssim per a la nostra economia i per Catalunya. Molt amable, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i veritablement que el turisme és el motor de l'economia catalana, sens dubte.
És cert, gràcies, molt amable. Doncs, això ho tenim conforme, i són bones notícies, hem parlat de tot això, però és que són, de fet, les ocupacions i la manera... són bones notícies. Demà ja veurem, de cara a l'estiu. D'entrada gaudim el que tenim, eh? De seguida parlarem dels currutacos. Dilluns, l'Alfred López, el nostre divulgador científic, ens feia 5 cèntims dels currutacos. Però els currutacos estan a punt de desaparèixer. Tenen un peu en l'extinció. No és un animal. Però sabeu què són els currutacos? De seguida en parlarem sobre què són els currutacos i per què estan a punt d'extingir-se i no és un animal, amb la Mar Puerto. Com estàs, Mar? Benvinguda.
Molt bon dia, molt bé.
Home, tu saps... Però diré, i amb això donaré una altra pista. Has tastat els currutacos?
No.
Va, no. Perquè ets una dona jove.
Ho deixem
jove.
Aquí. Ho deixem
ets una
aquí.
Dona jove. Els que tenim una certa mili... Recordo, molt de petit, ja us ho dic ara, i segurament uns quants de vosaltres estareu dins del meu record amb això, que més d'un hem tastat els currutacos. Amb millor o pitjor gust, però hem tastat els currutacos. De seguida en parlem aquí, a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El final definitiu dels currutacos és el que parlem ara amb la Mar Puerto. Si pensem, per exemple, en dolços típics de Setmana Santa, ràpidament ens venen al cap els bunyols de Quaresma, la mona de Pasqua. Però, no obstant tot això, fins fa algunes dècades, i encara es poden veure alguns, a Barcelona, sobretot a Barcelona principalment, estava molt estès amb altres noms per Catalunya, com ninots, etcètera, etcètera, tenen altres noms a Catalunya, però a Barcelona es deien això, currutacos, no? I eren molt populars, i ara pràcticament han desaparegut Mar Puerto. Per què? Què passa amb els currutacos?
Doncs, com tu deies, eren unes pastes que els pastissers barcelonins elaboraven uns dies abans del Diumenge de Rams, i al ser una espècie de galetes seques podien conservar-se durant diversos dies i estaven pensats expressament perquè pengessin de la palma i tenien formes atractives pels nens, com per exemple figures d'animals, d'humans, de llunes, papallones. I una vegada van anar de la palma, arribava l'hora de menjar-se'ls. Però clar, per què han desaparegut o per què estan a punt de desaparèixer? Doncs nosaltres sobre aquest tema hem parlat amb una de les pastisseries que no ha perdut aquesta tradició, que és la pastisseria Unió de Mataró, i així és com ens explicava el seu cap, el Claudi Unió, la seva elaboració.
Es fa amb els ous, mantega, sucre, farina, bicarbonat perquè pugin una mica, i després es fan les formes, s'estira la massa, es fan les formes i es fica en un forn perquè es vagi secant. Allà s'aixeca una mica amb el bicarbonat, i pues, se li fica una mica de vainilla, una mica de llimona i una mica d'anís, i ja està, s'enfornen, deixen assecar. Abans d'enfornar es passa com un rodillo amb unes formes de canelé perquè quedin així més vistoses, i ja està, i s'enfornen, i ja està. Després es barregen entre totes les classes per la gent que agafa pues, un sortit, que en tinguin una mica de cada.
Molt bé, no? Té bona pinta, això.
Sí, sí. I encara que no són exclusius de Barcelona, el Museu Etnològic de la Ciutat és un dels llocs on s'han conservat els últims exemplars, i el camp de programes del Museu L'Oriol Pasqual ens explicava quants anys porten conservant aquests currutacos. Atenció.
Els primers, el que són reproduccions en guix, deuen ser dels anys 50, principis dels 50. I aquests últims, que són els de veritat, els que ens van arribar a través d'una donació que provenia de Mataró, són dels anys 80.
Anys 80, eh?
Anys 80.
És que jo de petit el recordo. Jo és que era petit i el recordo molt bé. Tenia a la palma doncs, una galeta i, sobretot, carmels. Després hi estava la variació dels carmels, un rosari fet de carmel.
I estaven bons o no?
No m'agradava gaire, la veritat. No tenia un gust que m'agradés gaire.
I, clar, saps realment què vol dir aquesta paraula, la paraula currutacos?
Penso que era, l'altre dia parlàvem, era expressió minsa o petita o alguna, per aquí anava la cosa, no?
Bueno, no gaire, no gaire. Clar, aquestes galetes, en altres parts de Catalunya, reben noms molt variats, com per exemple ninots, ninos, senyors i senyores, figuretes. Però què vol dir realment currutaco? Així és com ens ho explicava l'Oriol Pasqual.
Currutaco és una paraula molt curiosa, que ve del segle XIX, que és similar a petimetre, que era per designar aquelles persones que paraven molta atenció al que seria la moda, i que, per tant, d'alguna manera tenien un comportament... Bueno, ara és el que anomenaríem, per exemple, els pijos, no? O sigui, eren persones ben vestides, molt al dia, que molt primmirats a l'hora de parlar, d'expressar-se, etc. I de manera despectiva se li deien currutacos.
Bé.
Així no t'ho esperaves, eh?
No, podríem entrar en discussió, no discutiré ara mateix, no és el moment, però si tu busques el diccionari currutaco, és que és muy pequeño o insignificante.
Potser té més d'un significat.
Home, segurament, no? Evidentment. Jo parlo de la RAE, que ja sabeu que a vegades la RAE accepta les paraules quan han passat tres segles. Aquesta és la qüestió. Bé, doncs, el currutaco, aquest ninot que està a punt de desaparèixer, en aquest cas. Té un peu ja està al Museu Etnològic, només em dir això, sí, possiblement, sí, sí. Que està una mica seca ja la galeta que han de tenir al Museu Etnològic, no? Mar Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs és part d'aquesta tradició de la gastronomia de Setmana Santa. Ja sabeu que aquí, en aquest país, afortunadament, a Espanya, tenim aquesta riquesa gastronòmica per qualsevol moment, per totes èpoques, i és una qüestió... Fantàstica i deliciosa, encara que la doctora Carmen Torrejón es pugui enfadar quan parlem d'accessos a l'hora de menjar, eh? Arribem a la una, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i parlarem de l'ansietat i les pors. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.